Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Les carreteres de Mallorca ja han recuperat la normalitat després que ahir vespre tancàs de manera exitosa una nova edició de la 312 Prova Ciclista, reconeguda ja a tot el món. Una cursa que connecta la Setmana Santa amb la temporada d'estiu i que suposa una empenta important per al sector serveis, amb ocupacions hotels superiors al 80% i també per a tot el teixit empresarial que es mou a darrere les bicicletes. Gran part dels 8.500 participants de la 312 venen de fora, de fins a 70 països diferents, o fan acompanyats, i molts encara quedaran uns dies més, amb una mitjana superior de despesa respecte del turisme convencional, segons apunten els estudis de la Universitat de les Illes Balears. Una oportunitat, per tant, per a molts, i també val a dir un mal de cap per qui ho viu des de la distància, sobretot per l'afectació que provoca la cursa a les carreteres. Com sempre, les dues cares de la moneda. Començam. Titulars: 13 guàrdies civils i 27 policies nacionals han estat expedientats a les Balears per assetjament sexual en els darrers anys. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Són dades del Ministeri de l'Interior que subratlla que els protocols s'estan revisant arran, sobretot, del cas que investiga l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional.
Obert durant 45 dies el període d'exposició pública de la nova línia de metro que connectarà el centre de Palma amb Son Espases.
La ciutadania hi pot presentar al·legacions. Les obres costaran prop de 300 milions d'euros i es preveu que comencin l'any 2029.
De la plana internacional en surt el sopar anual de corresponsals a la Casa Blanca després que un home hagi intentat entrar armat al menjador obligant a l'evacuació de Donald Trump, la seva dona i altres càrrecs.
L'home ha estat immediatament reduït i detingut i un agent de seguretat ha resultat ferit per un tret, tot i que sense gravetat, gràcies a l'armilla antibales.
I per altres motius, Trump ha cancel·lat el viatge de la seva delegació per a les negociacions amb l'Iran al Pakistan.
Diuen que ha estat per mor de saber-se que el ministre d'Exteriors de l'Iran ha abandonat Pakistan i no hi ha un acord a la vista.
Tornant a les Illes, en un to més lúdic o festiu, avui és un diumenge amb oferta variada de fires. A Mallorca, Espilarí es donarà el sus a les 9 a la Fira del Llonguet.
I a Eivissa seguirà avui per segon i darrer dia la Fira Rural de Fruitera de Santa Gertrudis, amb més d'una setantena de parades, gastronomia i exhibició de races autòctones.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca torna a desaprofitar una nova opció de sortir de la zona perillosa de la classificació després de perdre 2-1 davant Deportiu Alavés en un partit on els de Martín de Michelis es van avançar al primer temps amb un gol de Jan Virgili que suma 2 als darrers dos partits jugats. En bàsquet, ahir l'Azul Marino va celebrar el títol de Lliga a la categoria Challenge a Castelló amb el 29è triomf de la temporada. Molt diferent la situació del Fibi Mallorca, primera federació. Ahir va encaixar Palanci la 12a derrota consecutiva de la temporada i veu de cada vegada més a prop el descens, al igual que el Palmer Basque, coet de la categoria, i que se la torna a jugar avui hora baixa a Somos davant Alacant.
Previsió del temps, Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui tancam la setmana amb un diumenge de temps ben tranquil, ambient assolellat, amb permís d'alguns núvols prims, a les Pitiüses, també en alguns punts de Mallorca, però en general el cel tindrà tendència a quedar bastant destapat. Quant a la temperatura, avui les màximes tornaran a tocar els 20 a 25, puntualment els 26 graus cap a l'interior de Mallorca, zones del Reguer, amb aquest vent de component est que bufarà fluix. A més, tindrem una miqueta d'embat durant les hores centrals del dia, amb una situació marítima tranquil·la, tot i que encara podríem veure qualque raval puntual de maror a les costes exposades. Demà repetim aquesta situació de tranquil·litat, sol com a protagonista, però atenció a la formació d'alguns vents de boira a punt de l'interior de Mallorca. Les temperatures tindran tendència a continuar pujant al llarg de la setmana.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'obertura de les discoteques a Eivissa aquest cap de setmana, el bon temps i la celebració de la Mallorca 312 han deixat veure unes illes que pareixen estar ja en plena temporada. Es nota l'activitat econòmica i es nota el carrer, amb més gent i sobretot aquesta setmana amb molts de ciclistes per mort de la 312. L'edició d'enguany ha estat de nou un èxit i han participat 8.500 persones aproximadament, com l'any passat, d'una setantena de països.
Uns participants que han destacat la part esportiva de la prova i han posat en valor el reconeixement mundial que té aquesta prova.
Muy contento, es un día estupendo y ves toda la gente aquí que está de fiesta en la zona y es un evento fantástico, la verdad. Como participante te dan ganas de volver ya el año que viene. Según llegas a la meta dices, ya estoy deseando que llegue el año que viene.
Són 2.5, uf, són moltes hores, eh? Si t'entén d'entrenar això, pues a lo millor sí. Però s'ha d'entrenar moltes hores i a vegades, pues, no se pot.
El paisatge és idíl·lic pels corredors i la cursa també atractiu té per la seva dificultat. També pel fet de comptar amb tres modalitats segons el nivell d'exigència. La més dura, de 312 quilòmetres, i les modalitats de 225 i 167.
El joc més complicat en guany ha estat el darrer tros de la serra, perquè hi ha tres colls bastant curts, però bastant durs, i si no estan un poc entrenat, se fan feixuts. Però ara veure que el guapo que després quan surt de la serra tens el darrer quilòmetre per disfrutar-lo. El
punt més complicat per jo sempre és de Santa Maria a Lloseta, perquè ja has passat tota la serra, estàs com més relaxat, i aquell moment és un moment que pica un poc per amunt i les cames ja no en volen. Però bueno, ho tenim aquí, el psicològic, i ho superam.
La Mallorca 312 suposa un efecte dòmino per a l'activitat econòmica de l'illa. Els ciclistes acostumen a venir acompanyats i això explica les ocupacions superiors al 80% dels hotels millor ubicats per a la cursa, principalment al nord i, sobretot, a les zones de Platja de Muro, Alcúdia i proximitats.
Per nocten de mitjana una setmana i gasten gairebé 300 euros cada dia. Ara bé, tot i que l'impacte econòmic de l'esdeveniment és important, la cursa també suposa molèsties pels veïnats dels pobles per on passen els ciclistes, sobretot per les limitacions de la circulació de vehicles. A la carretera, alguns conductors amb els quals han parlat reconeixen que en aquest sentit s'ha millorat respecte d'anys anteriors, tot i que és una mica, i que tot és una mica més àgil.
Es verdad que sí que viene bien por algunas partes, pero beneficia siempre a los mismos.
Bueno, ahora mismo estoy llegando tarde a trabajar. Sí, un poquito de atasco, pero bueno.
Todo el mundo tiene que disfrutar del deporte y de la isla, así que al fin y al cabo habrá que amoldarse a la situación.
Molt millor en guany que l'any passat, eh? L'any passat el secó arribava...
És molt més llarga.
És una cosa pràcticament del futur i de procurar-se pacients i aguantar el que ve.
Pel que fa als resultats de la cursa, les corredores femenines han marcat l'edició d'enguany. La ciclista mallorquina Marina Garau, en plena preparació de la Vuelta a Espanya, que arranca el pròxim cap de setmana, ha estat la més ràpida a completar la distància curta de 167 quilòmetres. Amb un temps de 4 hores, 48 minuts i 39 segons, estableix rècord històric en les 16 edicions que ja s'han fet d'aquesta cursa.
L'he disfrutat molt, ha estat bastant ràpida, ha estat un grup bastant gran, i la diferència al final s'ha fet sobretot baixant. Estic molt contenta, m'he trobat amb molt bones cames i m'ha donat un cop de confiança per ara cara a la Vuelta.
En categoria masculina també podi de casa del mallorquí Juan Carlos Riutort Martínez i a només 2 minuts del guanyador l'alemany Benjamin Witt.
També s'ha batut el rècord absolut a la distància de 312 quilòmetres femenina. Ha estat l'alemanya Janine Meyer amb un temps de 9 hores i 9 minuts.
En categoria masculina el podi ha estat molt disputat en el tram final amb un sprint a la Platja de Muro entre Luke Barfoot, Albrecht Anton i Yannick Ruschmeier. Els tres l'han completat en poc manco de 9 hores, però el guanyador ha estat Barfoot. En la distància intermitja de 226 quilòmetres ha coronat el pòdium David López del Club Ciclista Artenenqui en categoria femenina Bàrbara Vesperat.
El Servei de Salut ha establert els serveis mínims per a la vaga d'àmbit estatal que comença demà i s'allargarà fins al dijous inclòs. Són principalment els mateixos que els previstos per atendre l'assistència sanitària en dies festius, però amb algunes modificacions. Els serveis seran del 100% d'urgències.
En les especialitats mèdiques que tinguin pacients ingressats i en els serveis centrals que hagin d'atendre pacients hospitalitzats, s'augmentarà un especialista per servei mèdic en torn de matí respecte dels previts per als dies festius, excepte en el cas del servei d'anestèsia, que s'ha d'augmentar en torn de matí amb dos especialistes.
En els serveis hospitalaris considerats activitat urgent o crítica, es prestarà el 100% de l'assistència per garantir l'activitat programada i la continuïtat dels tractaments en curs. És el cas dels serveis en els quals es presta una assistència vital, com oncologia i hematologia mèdica i radioterapeuta, cirurgia oncològica, urgències, diàlisi, hospital de dia i farmàcia hospitalària.
I a l'atenció primària hi haurà un pediatre per centre de salut i un metge o dos, en el cas de tenir més de 20.500 targetes sanitàries associades als PAC. Hi haurà tots els metges i pediatres que fan atenció continuada.
Més en clau laboral, unes 300 persones, entre familiars i docents del cicle educatiu de 0 a 3 anys, s'han concentrat aquest dissabte davant la seu de la Delegació d'Educació Mahó per reafirmar la importància de l'educació infantil i reclamar una major tensió a aquesta etapa clau.
Els manifestants han reclamat que es posi fi a l'actual situació d'inestabilitat laboral del personal docent, que continua en bona part externalitzat, que es revisi també l'actual decret que diuen està desfasat i que es baixin les ràtios. Laia Coll és la portaveu de la plataforma Menorca 03.
Sabem que Conselleria té previst poder absorbir els centres, però, clar, volem assegurar què passarà amb aquestes treballadores, amb aquestes professionals que durant dècades hem sostingut el 03. També ens trobam que és un cicle 03 que està externalitzat. Com pot ser? Estem xerrant d'educació, estem xerrant d'infants, no es pot externalitzar.
Val a dir que just aquest divendres es va crear la xarxa 03 de les Illes Balears per representar les treballadores de prop de 170 escoletes i aconseguir coordinadament amb les patronals del sector un conveni autonòmic infantil propi.
Una aliança que ha decidit sumar-se a la vaga el pròxim dia 7 de maig que s'ha convocat arreu de l'Estat.
Les Balears tenen, en aquests moments, 80 secretaris habilitats nacionals, una xifra rècord que ajuda a pal·liar una mancança d'aquests professionals que arrosseguen les illes des de fa anys. En el darrer any se n'han incorporat 15.
D'aquests, al Manco 8 han entrat ajuntaments de Manco de 5.000 habitants, els més afectats per la falta d'aquesta figura. Des del sector asseguren, però, que encara en falten més. Són els que s'encarreguen de l'assessorament legal, així com de les tasques de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària municipal. Norberto González, president del Col·legi de Secretaris i Interventors a les Illes.
Seguimos todavía con muchísimos ayuntamientos que carecen de secretarios y de interventores, que hay secretarios, interventores, interinos y accidentales. Intentar sacar un bolsín, no sé, mirar a ver cómo podemos conseguir que haya profesionales que, aunque no sean habilitados, cubran esas plazas, pero que las cubran con calidad.
I el govern ha celebrat aquest dissabte els primers exercicis de les oposicions per accedir a un lloc de feina de l'administració pública de les Illes. 1.249 persones ja han estat convocades per aconseguir alguna de les 95 places corresponents a les ofertes públiques dels anys 2022, 2023 i 2024.
Unes proves que s'han fet de manera simultània tant a Mallorca com a Menorca com a Eivissa, els exàmens d'arquitectura, les especialitats d'informàtica i telecomunicació s'han incorporat canvis respecte de convocatòries anteriors, això amb la finalitat d'agilitzar les correccions i reduir així els terminis dels processos de selecció.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 14 minuts, 13 guàrdies civils i 27 policies nacionals han estat expedientats a les Balears per assetjament sexual en els darrers anys.
Són dades del Ministeri de l'Interior que s'han fet públiques arran d'una resposta parlamentària després de la denúncia d'una subordinada contra el director adjunt operatiu de la Policia Nacional. Interior subratlla que els protocols s'estan revisant i que la investigació sobre aquest càrrec es troba encara en fase preliminar.
Detingut un home que s'havia trinxerat en un habitatge amb una destral quan intentava ocupar-lo. Ha corregut en el municipi eivissenc de Sant Josep en un operatiu policial amb agents locals i també de la Guàrdia Civil.
Van ser els veïnats que varen donar l'avís d'emergència. Varen dir que un grup d'homes havien forçat la porta d'entrada. En arribar als policies, un home va mostrar una actitud hostil contra ells i desafiant, i fins i tot en un moment donat els hauria amenaçat amb aquesta destral. Uns fets que mostren les imatges difoses per les forces de seguretat. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge, acusat o imputat, investigat per un delicte d'usurpació. Ell ho nega i assegura que residia al lloc des de fa mesos.
Hoy mismo salgo yo del calabozo, corrobo con fuerza, no sé qué se trata, y es todo mentira, porque han dicho, además han dicho que hay un vídeo que yo le he roto el candado. Es legal entrar una vivienda de hace 3 meses que estoy viviendo ahí. Es que me ponen un delito de robo con fuerza. ¿Qué voy a robarse es la ropa mía y de mi amigo?
Els policies diuen que és important la implicació dels veïnats i que és clau perquè puguin actuar amb la màxima rapidesa.
Detingut el patró d'una embarcació que transportava 21 migrants irregulars cap a Mallorca. Durant la travessia, l'home va amenaçar els passatgers amb un ganivet. Els va exigir més doblet sota la visca si no ho feien, calaria foc a l'embarcació.
Els migrants van reduir-lo i lligar-lo, però el patró va llançar el GPS a la mà i va deixar l'embarcació a la deriva durant 32 hores fins que van ser rescatats prop de Cabrera per salvament marítim. L'home, d'origen algerià, és a la presó de manera provisional.
També la Policia Nacional ha detingut a Palma 3 homes que haurien extorsionat un altre perquè ha pagat 50.000 euros al seu antic soci, qui compleix actualment condemna a un centre penitenciari de Suècia per un delicte de blanqueig de capitals. En cas de no pagar, l'amenaça atemptava contra la vida dels seus familiars.
Els investigats actuaven en representació del seu antic soci, qui els culpava de la investigació policial que el va dur a la presó. Amb aquest argument, li exigia una compensació de 50.000 euros. La víctima va denunciar la situació després de comprovar que els detinguts tenien fotografies de la seva família i informació personal. La policia va comprovar com un dels denunciants residia a Mallorca, mentre els altres 2 s'havien desplaçat expressament des de Suècia. Ara tots romanen a la presó de manera provisional.
En clau política i en relació a l'acord del PP amb vots per demanar 5 anys de residència legal a Mallorca per als beneficiaris de les ajudes econòmiques aprovades per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran, l'oposició denuncia que aquestes decisions posen en perill les mesures d'escut social que Llorenç Galmés va anunciar fa un mes.
Més per Mallorca critica que sigui Vox, diu, qui marqui l'agenda política, imposi el relat i anunciï les decisions del Consell. Joan Llodrà, portaveu adjunt de Més al Consell Insular.
De cada vegada està més clar que Vox ha pres el control del Consell de Mallorca. El president i el Més abans torejava la situació com podia. Ara calla i accepta qualsevol imposició per radical que sigui, per mantenir el poder.
També el grup socialista del Consell de Mallorca acusa Galmés de cedir a les imposicions ideològiques de Vox. Catalina Cladera n'és la portaveu.
Una enorme preocupació davant la deriva ideològica que està agafant el Consell de Mallorca del senyor Galmés per cedir en els xantatges de vots amb el tema de la prioritat nacional que imposa el de Abascal des de Madrid.
El Partit Popular defensa en qualsevol cas que estem davant un bon acord perquè, diu, permetrà ampliar el pressupost fins a 22 milions d'euros. Rafael Bosch, conseller d'Hisenda, Innovació i Funció Pública de Mallorca.
Crec que ha valgut la pena demorar un poc, pensar els procediments, que són més complexos que el que apareix, i també arribar a acords, perquè després, justament, fent aquesta feina, com sabeu, ha sortit aquest debat nacional, que nosaltres estem en línia d'allò que el govern balear aprova, que d'altres comunitats també.
8 i 19 minuts, comença el període d'exposició pública de la nova línia de metro que connectarà el centre de Palma en Son Espases. Hi ha 45 dies hàbils perquè la ciutadania pugui presentar al·legacions sobre el traçat. Estan previstos 6 quilòmetres de recorregut, soterrats per complet i 4 estacions noves. La infraestructura té una demanda estimada de 3 milions de viatgers anuals, un pressupost de fins a 300 milions d'euros i es preveu que les obres comencin al 2029.
El traçat partirà de l'estació intermodal de Palma i continuarà per les estacions de Jacint Verdaguer i Son Costa. A partir d'aquest punt, la línia inclourà 4 estacions noves que connectaran punts estratègics. Son Hugo, Son Pardo, Son Rossinyol, Son Pax, en connexió amb el polígon industrial, l'Hospital de Son Espases i Sacà de la Real, Son Serra Parera. Si les obres comencen el 2029, la previsió és que la nova línia de metro estigui operativa el 2033.
Per 8 anys consecutiu, els veïnats d'establiments han recorregut prop de 3 quilòmetres per denunciar la inseguretat que pateixen cada dia la carretera que enllaça amb Esporles i Palma.
Amb el lema "Fem passes reivindicatives per establiments", s'han reclamat voreres, pas de vianants i una regulació de la velocitat de la via per així evitar ensurts i accidents als punts negres.
Tengo dos niños que van al colegio y es un peligro.
No hi ha xarxa de comerços a dalt perquè és molt difícil l'accés.
Hi ha hagut molt de mort en aquesta carretera i seguirem igual si no se donen solucions. Inclús obrir passos que sempre han existit però s'han anat tancant.
Es tracta d'una reivindicació històrica d'establiments que diuen continuarà si les institucions no donen solucions. Catalina Alarda, presidenta de l'Associació de Veïnats d'Establiments.
Demanam seguretat en aquesta carretera, que puguin caminar tranquils, que ni puguin anar a escola a peu, i sobretot que no facin cap expropiació i no facin mal a les cases. Hi ha solucions petites, senzilles, que poden solucionar aquesta carretera per trams.
L'Ajuntament de Santa Eulària del Riu presentarà en el pròxim ple el contracte de recollida de residus, neteja viària i gestió de platges d'aquest 2026. El programa adaptarà el servei a les necessitats actuals del municipi, incorporarà un increment de serveis valorat en gairebé 600.000 euros més per reforçar aquestes tasques, la neteja viària, la recollida de residus i l'atenció a noves zones urbanitzades, espais públics i equipaments que no existien quan es va redactar el contracte final.
Entre les principals actuacions previstes hi ha més reforç de l'escombratge manual, l'ampliació de les jornades de neteja per les àrees noves, l'augment de la recollida de voluminosos, d'objectes voluminosos i l'adaptació de servei a noves infraestructures i zones verdes. També s'inclou l'actualització dels costos de personal. El programa del 2026 d'enguany tindrà un cost de 10,69 milions d'euros, el que representa un increment del 20% respecte del programa inicial fet el 2022.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Fora de les illes, de l'actualitat d'Espanya, el líder de vot, Santiago Abascal, ha carregat contra els populars i ha defensat la prioritat nacional del partit que lidera vots.
Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo hace tiempo, ellos, sus padres, sus abuelos, gente que ha cotizado, que ha trabajado y que ahora tiene dificultades, vea que los que acaban de llegar les pasan por encima. Y eso se va a terminar. Y por lo tanto, el concepto de arraigo ayuda a que el concepto de prioridad nacional se pueda ir ejecutando poco a poco. No hay ninguna discrepancia ni en Extremadura ni en Aragón.
El president espanyol Pedro Sánchez ha fet referència als pactes de PP i Vox, Aragó i Extremadura, usant un qualificatiu, infame.
Es una auténtica infamia que sea precisamente en Extremadura, donde el Partido Popular y Vox ensayan esa indecencia, esa violación del derecho constitucional a la no discriminación. Que los derechos de ciudadanía, en definitiva, dependan del apellido o del color de la piel. No será la única. Van a venir más atropellos y más involución.
També de l'àmbit nacional, el govern de Melilla reclama mesures immediates per a garantir la connectivitat aèria de la ciutat després d'una setmana marcada per contínues cancel·lacions de vols amb un gran impacte en el turisme i els residents.
L'executiu melillenc assenyala directament com a responsables d'aquesta situació el govern central i la delegació de la ciutat, reclama la implantació d'un sistema d'aproximació que permeti operar en condicions de baixa visibilitat l'ampliació de la pista de l'aeroport i la declaració d'obligació de servei públic que garanteixi preus dels vols assequibles i la disponibilitat d'avions de reserva en cas que hi hagi incidències tècniques.
I en internacional, ho hem avançat en titulars, és, sens dubte, una de les notícies del dia, l'esglai del president i els seus convidats al famós sopar anual de corresponsals a la Casa Blanca, quan ha passat qualcom que ha sonat així. Sonava la música, s'ha escoltat com una trencadissa i els serveis de seguretat han entrat ràpidament a la sala, han començat a demanar a la gent que s'ajegués i ha entrat el mandatari, la seva dona i l'exvicepresident del lloc.
Hores després s'ha sabut que un home armat ha provat d'entrar al menjador però ha estat interceptat i detingut i que un guarda ha salvat la vida perquè duia una armilla antibales que l'ha protegit d'un tret. En roda de premsa posterior, el Donald Trump ha donat l'enhorabona als serveis de seguretat, ha dit que creu que l'home està malalt i que fets com aquests proven que és important implementar les mesures de seguretat. I en qualsevol cas, en aquesta ocasió, el tan sovint polèmic i discrepant polític...
And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched and I was very, very impressed by that.
S'ha referit a una gran fraternitat a la sala on hi havia dit persones d'ideologies diferents i ha fet una crida a resoldre les diferències per les vies pacífiques.
Fora d'aquest fet, afortunadament anecdòtic finalment, on sí s'han produït milers de víctimes amb la connivència nord-americana, l'Orient Mitjà, Trump ja ha cancel·lat aquest dissabte el viatge de la seva delegació per a les negociacions amb l'Iran al Pakistan.
És la reacció, diu Washington, a l'abandonament del lloc per part del ministre d'Exteriors Irania, que ja va transmetre fa dies que no tenia intenció de reunir-se amb els americans. Mentrestant, un alt comandament dels Estats Units ha fet públic aquest dissabte que continuarà el bloqueig, també les sancions contra qualsevol vaixell que vagi o surti dels ports de l'Iran.
I avui, a l'informatiu matí, toca fer memòria. Tal dia com avui, però del 1986, un reactor de la central nuclear de Txernòbil va esclatar durant una prova de seguretat i va desencadenar el pitjor accident nuclear de la història. L'explosió del reactor número 4 va alliberar a l'atmosfera una quantitat massiva de material radioactiu que es va estendre per gran part d'Europa, mentre la ciutat propera de Pripyat continuava amb la seva rutina durant hores sense saber què havia passat. L'evacuació no es va ordenar fins l'endemà, quan ja era massa tard per evitar una exposició massiva.
En els primers moments, els bombers i treballadors de la planta van acudir sense cap protecció per apagar l'incendi i contenir la catàstrofe. Molts va morir dies o setmanes després pel síndrome d'irradiació aguda. En els mesos següents, centenars de milers de persones, conegudes com liquidadors, van ser mobilitzades per netejar la zona de Txernòbil, construir un sarcòfag sobre el reactor i limitar la propagació de la radiació, sovint amb mitjans també precaris i sota un secretisme que va marcar la gestió inicial de la crisi posterior de la Unió Soviètica.
En aquell moment, Televisió Espanyola dedicava un reportatge del programa Informe Setmanal a aquest tema.
Dentro de la tradicional tendencia rusa a no dar detalles pormenorizados sobre lo que ocurre en su territorio, ha llamado la atención la inhabitual comparecencia el jueves ante un subcomité del Congreso norteamericano del segundo secretario de la Embajada Soviética en Washington, Vitali Churkin, quien afirmó que el gobierno de su país controla la situación y que son exagerados los datos suministrados por la prensa occidental.
Y también había mucha confusión con el número de víctimas.
Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos también norteamericanos ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética.
Quatre dècades després se sap que els damnificats varen ser més de 350.000 persones que varen ser evacuades definitivament de les seves llars i grans extensions de territori varen quedar contaminades durant generacions.
Pel que fa al cost humà, les xifres varien, segons qui ho digui, una trentena de morts immediates, milers de casos de càncer i altres malalties associades a la radiació en els anys posteriors. Més enllà dels números, en qualsevol cas, Txernòbil simbolitza el pes invisible de la radiació, vides truncades, comunitats desarrelades i una memòria col·lectiva marcada per una de les tragèdies més grans del segle XX.
Tocat les 8:30, repassam els principals titulars. Les carreteres de Mallorca recuperen la normalitat després que ahir vespre tancàs de manera exitosa una nova edició de la Mallorca 312, prova ciclista consolidada i reconeguda a tot el món.
Tot i les molèsties generades principalment per les restriccions en la circulació, suposa una empenta important, sobretot per al sector serveis, que ajuda a connectar la Setmana Santa amb la temporada d'estiu. Les ocupacions en alguns hotels del nord i de la serra s'han enfilat al 80% per mort de la cursa.
13 guàrdies civils i 27 policies nacionals han estat expedientats a les Balears per assetjament sexual en els darrers anys.
Dades del Ministeri de l'Interior, que subratlla que els protocols estan revisant arran, sobretot del cas que investiga l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional.
Obert durant 45 dies el període d'exposició pública de la nova línia de metro que connectarà el centre de Palma en Son Espases.
La ciutadania hi pot presentar al·legacions, les obres costaran prop de 300 milions d'euros si es preveu que comencin el 2029.
De la plana internacional en surt el sopar anual de corresponsals a la Casa Blanca després que un home hagi intentat entrar armat al menjador obligant a l'evacuació de Donald Trump, la seva dona i altres càrrecs.
L'atacant ha estat immediatament reduït, també detingut, i un agent de seguretat ha resultat ferit per un tret, tot i que ha salvat la vida gràcies a l'armilla antibales.
I per altres motius, Trump ha cancel·lat el viatge de la seva delegació per a les negociacions amb l'Iran al Pakistan.
Ha estat, diuen, després de saber-se que el ministre d'Exteriors de l'Iran ha abandonat Pakistan i que no hi ha un acord a la vista.
I tornant a les illes, avui és un diumenge amb oferta variada de fires. A Mallorca, Espilarí es donarà el sus a les 9 a la Fira del Llonguet.
A Eivissa seguirà avui per segon i darrer dia la Fira Rural de Fruitera de Santa Gertrudis amb més d'una setantena de parades, gastronomia i exhibició de races autòctones.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I donem ara també un cop d'ull a la primera pàgina dels diaris, començant pels editats a les Illes. El Menorca titula: el calçat negocia el seu conveni baix l'ombra de la caiguda de les vendes i amb la flexibilitat dels fitxes discontinus com a focus de discrepància. I anticipa que els empresaris demanen als sindicats peticions realistes i ofereixen una pujada salarial que queda per davall de l'IPC.
Fotografia al Menorca per un grup de les educadores infantils concentrades aquest dissabte davant la seu de la Conselleria d'Educació a Mahó, les educadores d'infantil, volen dir, de l'escola a la pancarta, diu el titular, i en subtítol, les educadores reclamen garanties pel seu futur laboral. A les pancartes que sostenen les manifestants hi podem llegir: qui ha lluitat pel 03 no es pot quedar al carrer, ens sobra vocació, però ens falten mans, i 03 és educació, no una guarderia.
En petit llegim que Sant Lluís ha multat amb 165.000 euros el parc aquàtic Splash per obrir quan ja no tenia llicència.
També que les anàlisis dels llots de Ciutadella descarten que tinguin substàncies tòxiques.
El periòdico d'Eivissa i Formentera anuncia que una jutgessa ha obert judici oral contra l'exconsellera de Benestar Social a Eivissa, Lídia Jurado, pel cas Amadiva, que la interlocutòria reflecteix que va firmar dos contractes amb l'entitat sense la tramitació administrativa necessària, fet que podria incórrer en un presumpte delicte de prevaricació.
Del titular secundari del periòdico trobam una cita del president del PP, Vicenç, i diputat al Congrés, Mari Bozzo, entrevistat en Pàgines Interiors. A Sánchez, pel president del govern socialista, li interessa que les màfies facin el seu negoci a Eivissa i Formentera, no a altres bandes, deixa dit. La fotografia torna a ser la d'un concurs gastronòmic, en aquest cas dels 5 integrants de Sa Colla Gourmet, que va guanyar el primer premi a la Fira de Peix, del Peix de Sa Cala Sant Joan. El títol diu l'avorrida de ratllada, nom del plat, com creix la Fira d'Espeix.
Pel diari d'Eivissa, el tema d'obertura és que el 60% diu dels hotels eivissencs obrin pels openings, l'obertura en anglès, que es refereix a les discoteques. En petit llegim també que Santa Eulària ha multat amb 167.000 euros un centre esportiu amb pistes de pàdel il·legals.
Aquí la foto de primera pàgina és de la Fira Rural de Fruitera per Santa Gertrudis, a Santa Eulària, amb el títol l'Eivissa més rural. Per cert, de l'actualitat estrictament formentera, en què el digital Formentera avui obre edició amb la reunió aquest dissabte de les forces progressistes per celebrar el 30 aniversari de la primera victòria al Senat d'una candidatura d'unitat a eivissenca formenterenca, de la eivissenca Pilar Costa i el formenterenc Isidor Torres.
A Mallorca, l'última hora titula el cost de la vida a les Balears eclipsa una pujada salarial rècord, amb els treballadors de les illes liderant els increments pactats per conveni. Foto del futbolista del Mallorca, Morici, amb cara de circumstància en el partit d'ahir a Vitòria i el títol el Mallorca es fica en un embolic, l'equip de De Michelis es deixa remuntar i divisa de nou el descens.
En titular secundari del diari del Grup Serra, els segrestaments parentals es disparen a les illes amb 49 casos. I també, abans d'entrevista a la ministra de Joventut, Cira Rego, amb motiu de la seva visita a Palma aquesta setmana, és increïble el nivell de notícies falses que hi ha de l'extrema dreta, deixa dit.
I el diari de Mallorca, en línia amb la notícia d'obertura del seu rival, l'última hora, diu el sou de 170.000 empleats d'hostaleria puja un 4% en la pròxima nòmina.
Fotografia, en aquest cas, d'una gran olla fumejant de caragols amb el títol Sineu, capital del caragol, es refereix, esclar, a la tradicional menjada d'ahir del dia de Sant Marc.
Fora de les illes, les edicions en portada dels diaris generalistes no duen, perquè ja havien tancat edició, la notícia del tiroteig a la Casa Blanca que vos han contat fa uns minuts. Així, el País dedica bona part de la seva primera pàgina a Venezuela, que titula és un país provisional amb l'expectativa d'un canvi tan gran, diu, com fràgil per part d'una població que espera millores econòmiques i polítiques entre l'oblit de Maduro i el condicionant de Trump.
I El Mundo fa primera notícia del resultat de l'enquesta pròpia encarregada amb vistes a les eleccions d'Andalusia. Moreno arriba a la campanya amb majoria absoluta, malgrat els pactes del PP amb Vox, titula, i paral·lelament també en clau política, en aquest cas d'Extremadura, i per mort del pacte PP-Vox, anuncia un reportatge amb testimonis de marroquins que diuen caixen en el concepte de prioritat nacional pel seu arrelament extremeny. Un diu que d'esquerres li agrada Guardiola, nova presidenta autonòmica del PP, però que amb Vox no es pot pactar. I un altre, que si els estrangers volguessin, podrien paralitzar Espanya.
8 i 37 minuts després de repassar les portades dels diaris, donant pas als esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IB3 Ràdio. Dos gols del golejador del Deportivo Alavés, Toni Martínez, als primers minuts de la segona part, van ser suficients per fer estèril el 0-1 a la primera part marcat per Jean Virgili. D'aquesta forma, el Real Mallorca va perdre Mendizorroza per 2-1, un partit on els de Martín de Michelis estaven obligats al manco a puntuar. Aquesta derrota deixa els vermells a expenses del que faci avui Sevilla al Camp de l'Osasuna o Elx al Nou Tartiere, i molt pendents també del que passi demà el transcendental partit entre l'Espanyol i el Diamant. De com va veure el partit, sentim a un més que decebut tècnic vermell, De Michelis.
Me enoja, sí. Estoy enojado. No fuimos, desde que estoy acá, lo que queremos ser, ni lo que veníamos siendo. Y se vio, obviamente, un equipo totalmente superado por el rival. Lo de hoy es fácil de corregir. Lo voy a hablar de puertas cerradas, puertas adentro. Es muy fácil de corregir. Es una lástima. Esperaba mucho más que, que no llevarme nada de acá. Duele la derrota de hoy, claro que duele, hay que crecer en la derrota. Hay que crecer, hay que, lo que no suma puntos suma experiencia y bueno, hay que sacar la hombría en el mes que queda.
Un de Michelis que es va queixar també molt del segon temps del seu equip.
La sensación de bronca porque no fuimos nosotros en el segundo tiempo. Y hay que mostrar los colmillos, hay que enojarse, hay que defender, hay que ser agresivo, hay que ser malos a la hora de defenderse. Nos falta aprender a defenderse, somos, si no la primera o la segunda valla más vencida.
En la línia del seu tenis també va manifestar el central i un dels capitans de l'equip, Martin Balgen.
Ser mucho más contundentes en todas las partes, hacer faltas, lo que hicieron ellos después del 2-1, cortar el juego, hacer faltas, ser futbolísticamente más contundente, más agresivo y demostrar que te quieres llevar el resultado como sea. Segunda parte creo que el rival nos domina, pero sobre todo a través de eso, de duelos, contundencia, agresividad, y en eso, si quieres estar en primera división, tenemos que subir el nivel.
De la 33a jornada, més del Deportivo Alavés 2, Real Mallorca 1, tenim altres marcadors, Getafe 0, Futbol Club Barcelona 2, València 2, Girona 1 i Atlètic de Madrid 3, Atlètic Club de Bilbao 2. Parlant de la primera federació, Villarreal B i U d'Eivissa van empatar a 0, un partit corresponent a la 34a jornada de la primera federació. Una igualada que li serveix als eivissencs per sumar un total de 44 punts. És a dir, es queden a 5 de la zona de descens. Sentim el jugador de l'UD, Kembo, en acabar el partit.
Yo creo que hemos hecho un buen partido ante un gran rival. A nivel defensivo estuvimos bien y ofensivamente la estuvimos, pero no he podido meterla y es una pena, pero yo creo que hemos hecho un buen partido y ese punto tenemos que valorarlo para la semana que viene e intentar ganar contra Salvoqueño en casa con nuestra afición.
Per altra banda, penúltima jornada de la fase regular grup tercer de la segona federació, la Societat Esportiva Eivissa, que pot sortir de les places de descens si guanya aquest migdia a un descendit entrats. Raúl Casán i José Contreras són els entrenadors de l'Eivissa i entrats. Els escoltam.
Gràcies a Déu depenem d'altres per poder salvar la categoria i poder guanyar. Està en les nostres mans. I bueno, afrontar el partit com el que és una final, un partit que hi ha que guanyar a casa contra un rival difícil, contra un rival que ja està descendut i no, encara que no es jugui res, es va jugar l'honor i serà difícil, no serà gaire fàcil.
Lo justo para la competición y para nosotros mismos es ir allí y competir al máximo, intentar ganar el partido, los dos partidos que quedan, y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Per la seva banda, l'Atlètic Balear rapa un Terrassa que encara té tir la zona de playoff. Luis Blanco és l'entrenador de l'Atlètic.
Jugamos contra un equipo que se está jugando muchísimo, entrar en puestos de playoff. Nosotros también tenemos que intentar mantener la plaza que tenemos a día de hoy, que al final la segunda posición para nosotros creo que es muy importante y va a ser un partido de máxima exigencia.
A Sa Pobla, Poblets i Porreres juguen un derbi sense res en joc, amb els Poblets ja classificats per jugar al playoff i els Porreres descendits des de fa dues jornades. Òscar Toya és l'entrenador del conjunt Poble.
Un partido que va a ser muy difícil para nosotros. Ha sentado en playoff y tienes dos semanas para preparar el playoff. Cagada. Nosotros vamos a full. Y nosotros vamos a todo lo que nos da la energía que tenemos, que es mucha.
Pel que fa a la tercera federació, 32a jornada, a només ja dos del final de la fase regular, partit jugats ahir, Josetense 1, Constància 1, un marcador que deixa els dos equips de moment a zona de playoff. Rolè Molina 2, Collerense 5. Un derbi palmesà sense res en joc perquè, dissortadament, per dos equips ja estan descendits de categoria. I Vinicius 0, Mallorca B 2. En aquest partit es va viure un gran ensurt. En migcampista el Dini Salem, Alfa Omar de Ayo, va topar el seu cap amb el mur de separació del terreny de joc i la zona de públic quedant inconscient. Va ser atès pels serveis mèdics, va venir una ambulància i, en principi, el jugador està fora de perill. Així ho va confirmar ahir a un redactor d'aquesta casa el president del conjunt local, Pedro Oliver.
Va pegar un xoc en el muro de la paret, diguem-ho, i s'ha fet un trau, ha quedat inconscient un parell de minuts, però després gràcies a Déu ha recuperat el seu consens i ara som volant si s'ha educat per la primera mà i som volant si deixarà també i està el consell del jugador. El de bo i l'important és que està conscient que deixarà i tot i just més que res.
Per avui migdia juguen 3 partits a les 12, Portmany Santanyí, Penya Esportiva Son Clara. A la 1 tenim un Manacó Formentera, del qual està pendents, estaran pendents a la ciutat esportiva Son Bibiloni, ja que un empat o derrota al Manacó deixaria el títol de Lliga i, per conseqüència, l'accés a segona federació del filial mallorquinista. A les 3 es juga en Cardassa-Interivisa, amb l'Interivisa que, si guanya, torna a ficar-se en zona de play-off d'ascens. A les 4 i quart marcarà el Platja de Calvià i a les 5 fa la nit el Cudi. L'Illes Balears, Palma Forçari, Loparro, Loferrol van protagonitzar ahir un entretengut partit que va acabar amb empat a 2 al marcador. Després de posar-se l'equip d'Antonio Vadillo 12-0 al marcador, amb el gos de Fabinho i Ernesto, l'equip del Ferrol va reaccionar i ho va fer mitjançant el seu millor futbolista, el jove David Novoa, autor dels 2 gols que van donar l'empat definitiu al marcador. Sentim el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo.
Estoy más molesto por ciertos detalles, ¿no? Porción de Denis es evitable, quedan 6 minutos, vamos 2-1, un par de jugadores que tienen que dar un poquito más, que hoy tienen minutos y no lo aprovechan. Pero después, a nivel general, no me he hecho un mal partido. Yo que sé cómo estamos decondicionados, uh-huh, el equipo, pues, bueno, un punto. No, sin más, no ni dramatizo ni voy a decir que estoy contento.
Pel que fa al món de la Cistella, a la Lliga Challenge, Nou Bàsquet Castelló 54, Azul Marino 89. Victòria, entrega de la Copa, que acredita l'Azul com a campiones de la Lliga Challenge, i una espectacular celebració sobre la pista del pavelló municipal de Castelló de les jugadores del CIM mallorquí, capitanejades per la capitana Maria Espanya, a la que sentim.
Nosaltres volíem guanyar, sí o sí, que és el que volem, hem volgut fer tota la temporada, però és veritat que teníem moltes ganes de celebrar-ho, estar juntes i poder celebrar-ho a la pista, que és molt diferent. Primer, les meves companyes han estat de 10. Totes hem volgut guanyar sempre, cada partit, i quan vàrem perdre ens vàrem aixecar encara més fortes, i te diria que ambició, molta ambició per tothom i molta feina.
Ja han sentit la cara alegre de l'esport, l'alegria de l'accés, de l'equip dels Recos. Una temporada espectacular de l'Azul Marino. Molt diferent la situació dels equips mallorquins, que no l'equip mallorquí, que és una altra història, a la primera federació. Parlant de la 32a jornada i parlant de la 12a derrota consecutiva del Fiwi Mallorca, que va caure, era previsible en principi, davant del tercer classificat, i el millor equip a la segona volta, el Palanci, per 92-70. Sentim a l'entrenador del Fiwi, Pablo García.
No hemos puesto 8 puntos y vamos más 3 en el cuarto, y en los últimos 3 minutos hemos tirado todo el trabajo por la borda que habíamos hecho durante ese tercer cuarto, que estábamos peleando muy duro. Y yo creo que ha sido la clave, ¿no? Esos últimos 3 minutos del tercer cuarto donde la rotación ha tirado por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en el tercer cuarto y a partir de ahí, pues bueno, un último cuarto de transición ya con el partido roto.
Diferent la situació de l'Este Menorca, com hem dit abans, que és 8è en 15 triomfs i que avui a les 12:30 rep la visita de l'Ourense, aquest 12 amb 11 victòries. Objectiu: tancar el més aviat possible la seva presència als play-offs d'ascens a la Lliga ACB. Sentim a l'interior de l'Este Menorca, Víctor Arteaga.
El objetivo de este año pues es mayor, que son los play-offs, pues bueno, le enfocamos con ilusión, con ganas y preparando los partidos como si fuese el último. Que la gente lo viva con ilusión, con ganas, que no hay que sobreexcitarse si ganamos o perdemos. Esperamos un Orense competitivo, ¿no? La defensa dejará a los equipos en el menor puntos posibles. A partir de ahí, pues el ataque ya viene más fluido. Pero bueno, aquí con nuestra afición, pues creo que para nosotros es un punto de energía extra que lo aprovecharemos.
I pel que fa al Palmer Bàsquet, no li queda un altre que apurar les seves escasses opcions d'aconseguir la permanència. Per això haurà de superar, que no serà tan poc gent fàcil, a partir de les 6 al Palau d'Esport de Son Moix, la visita de l'Alacant, que no ve en 15 partits guanyats i que lluita precisament amb l'Este Menorca per una plaça en el playoff d'ascens. Juan I. Díez crida a l'esperit del grup per tratar de capgirar la situació esportiva que pateixen.
Y todos vamos a una, todos vamos a una. Entonces, creo que estamos bien. Creo que la palabra que nos define ahora mismo es que estamos juntos. Y estar juntos en estos momentos creo que es muy importante y creo que es el pilar fundamental para que a raíz de ahí podamos, hacer un buen baloncesto y sacar el siguiente partido en nuestra casa, que podría ser una victòria fundamental per a nosaltres.
I tancar el bloc del bàsquet de la segona federació amb el primer partit del play-off per les 108 de final, ahir a Càceres 72, clar, bàsquet Sant Antoni 84, clar, supera per 12 punts un Càceres que amb la d'ahir va encaixar la vuitena derrota de la temporada a casa. Valuosa renda, aquesta de 12 punts del Zé Vicenç de cara a la tornada. Sentim el seu tècnic, Josep Maria Barroca.
Hay que felicitar a nuestro equipo, San Antonio, porque no es fácil, nada fácil, venir a jugar aquí, levantarse a las 6:30 de la mañana, coger el vuelo, coger las furgonetas, descansar 3 horas y jugar, no es nada fácil. Y hemos hecho un esfuerzo bastante grande y creo que, bueno, tenemos un premio grande, pero estos son 80 minutos y es como si fuera media parte y nos quedan jugar la segunda parte de 40. Y esos 12 puntos está bien, pero hay que volver a casa, descansar, prepararnos bien y luchar para ganar el segundo partido. No.
I ara feim 5-7, pel que fa referència, per exemple, al vòlei a la Superliga masculina, primer partit de semifinals, ahir jugat al poliesportiu Miguel Ángel Nadal, connecta Balea Manacor 1, Guaguas 3, amb pàdel, recordar que Gemma Traidell Fibrea jugarà avui la final del Premi Pàdel de Brussel·les davant Bea González i Paula José María, després d'eliminar semifinals a la parella formada per Tamara Ricardo i Clàudia Jensen en 3-7. Així que en motociclisme avui es disputa el Gran Premi d'Espanya al circuit Ángel Nieto a Jerez. En MotoGP, ahir el Joan Mir només va poder fer 9 voltes a la cursa sprint. A més, el mallorquí va veure durant la Q2 una bandera negra i taronja després d'un xoc. Té una sanció per ignorar-la i avui tocarà complir una doble penalització de volta llarga pel que fa a Augusto Fernández, que participa en una invitació. Ahir va fer el 13 i a Moto2. I Zan Guevara també va ser sancionat durant la Q2. El mallorquí va acabar la novena plaça, però un incident va provocar que els comissaris el retardin fins a la 12a posició. Ho deixem aquí. Fins aquí els esports. Tornem a les 12 recordant en la segona federació com a protagonista aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuelve la Fira del Llongat Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades, cerquevila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llongats hechos por nuestros panaderos, también veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ajuntament de Palma. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Vuit i 52 minuts, seguim en l'informatiu matí. Dimecres és el Dia Internacional per la Conscienciació sobre el Renou. Aprofitant-ho, tres associacions de veïnats de Palma, el barri cívic de Santa Caterina i Es Llonquet, la de veïns de Passeig Marítim i la de Sallotja, Born, denunciaran conjuntament en un acte al carrer el patiment que els provoca el xivarri generat a les zones d'oci on viuen. Serà després d'una fita històrica, com ha estat la condemna de la justícia a l'Ajuntament de Palma per no haver pres mesures mesures suficients per evitar la molèstia dels concerts a la plaça de Toros. Una solució, la judicial, matisen, costosa, tant en termes econòmics com d'inversió de temps i esforç. Hi ha evidència dels problemes sobre la salut de diversa tipologia que genera l'exposició al renou excessiu. Al barri de Santa Caterina i es Jonquet expliquen que continua, malgrat la mostra d'interès municipal, en trobar-hi solució. El descontrol en l'oci nocturn i les seves conseqüències molestes. Esperança Lliteres, presidenta de l'associació veïnal, considera que encara hi ha molta feina a fer per part de l'administració local.
A la pràctica se corregeixen molt poques coses. Si no van a un local concret, qüestionar l'aforament, o qüestionar ben bé l'horari, o qüestionar l'ocupació de via pública quan fan un excés d'ocupació per terrasses, que fan que hi hagi més gent concentrada a puestos concrets, no serveix per res. Se xerra, però no se tradueix en mesures concretes.
Amb tot, i quant als horaris, reclama l'Associació de Veïns Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet un replantejament perquè l'horari legal consideren s'allarga massa. Diuen els cataliners i jonqueters que quan criden la policia municipal per queixar-se de renou al carrer, aquestes poques vegades compareix.
Ventura, la millor quan fa molt d'anys hi havia locals molt puntuals d'un lloc a un altre i tancaven a la 1, a les 2, a les 3, a les 4, si només era un, te'n pot trastornar un barri. Però com ara ja n'hi ha tant de bars, si tots aquests locals tanquen a les 3 o a les 4 des de matí, directament no s'hi pot viure. I això ha passat en el carrer Fàbrica, el carrer Sant Magí. Encara que tinguin permís per tancar a les 4, que alguns el tenen, és incompatible amb un bar residencial.
Quan una via judicial com l'encetada amb èxit per veïnats de la plaça de Toros a Gaspar Ben Nàsser no és tan fàcil, diu Lliteres.
És un tema caríssim. El que no poden fer ciutadans, que tenim altres feines, altres despeses, i en el que costa ser dia avui en dia, és llavors gastar-te diversos mil d'euros en fer una denúncia i un seguiment i sonometries per denunciar l'Ajuntament amb la incertidumbre de que com acabarà això, si llavors encara l'Ajuntament s'aferra un recurs i dura més.
L'Associació de Veïns Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet es va enfrontar al Nadal passat a cort a motiu del permís per la instal·lació d'un mercat nadalenc d'inspiració centre europea a Sa Feixina, recordem-ho. Aquest és el cas concret de Santa Catalina Jonquet, però en tot cas és conegut de fa temps que també hi ha queixes al passeig marítim de Palma, tant quant a determinats establiments que tenen música en viu com pel renou derivat de les excursions marítimes amb ingesta d'alcohol que manen del moll de les Golondrines.
Els de la Llotja Bon reivindiquen com agreujant del seu problema que les zones de protecció especial acústica i es queixen que pateixen de manera continuada les molèsties derivades de nombroses activitats a l'entorn, com ara maratons, concerts, mercadets amb música, fires i altres esdeveniments. Això, tant al Parc de la Mà com l'Avinguda d'Antoni Maura, el Born, el Passeig Sagrera i la mateixa Llotja, a la seva perifèria. També es queixen i en culpen l'Ajuntament per, diuen, manca d'actuació de la música davant de la música dels músics de carrer que no estan permeses a la zona. Igualment, de l'incompliment de la normativa per part d'alguns locals que mantenen les portes obertes amb música, expliquen o permeten el consum d'alcohol a la via pública.
Vuit i 56, ho han dit també els titulars. Avui és un diumenge de fires. A les 9 comença una nova edició de la Fira del Llonguet al barri d'Espilarí. Hi participaran més de 60 artesans i hi haurà una àmplia oferta gastronòmica entre forns, paradetes i food trucks.
Durant la jornada també hi haurà espectacles gastronòmics amb el Llonguet, el tradicional panet, com a protagonista. No faltarà, per descomptat, el concurs per triar el millor Llonguet de la Fira, que celebra avui l'edició número 10 i que es podrà visitar fins les 5 del capvespre.
I el producte local i les tradicions del camp eivissenc que es posen en valor, que cada setmana també a la Fira Rural de Fruiteria de Santa Gertrudis.
Els assistents es poden passejar entre una setantena de parades i gaudir d'una exposició de maquinària agrícola i una exhibició de races autòctones. Avui és la segona i darrera jornada d'aquesta fira i hi haurà, a més, activitats complementàries com un taller d'elaboració de pa, ballada, una ballada popular i activitats infantils i teatre.
Aquí feim espardenyes. Som la meva filla i jo. I ara el que volia fer és una sola d'espart.
Mira, faig totes aquelles rosetes, les figuetes, les junto i llavors, de cara a quatre, poso un enmig i llavors no queden més forats. I llavors, per baix, ja tinc un llençol gros de franela.
I encara tenim temps per una proposta més. Hauser & Wirth Menorca inaugura aquesta primavera en una nova temporada amb una presentació de l'artista Martin Creed i una exposició col·lectiva organitzada per Rashid Johnson amb més de 20 artistes.
Diuen els organitzadors que tenen bones perspectives per l'estiu, amb una afluència que consolida el seu paper com a espai cultural de referència, reivindiquen, on la galeria rep entre 700 i 800 visites diàries. Una de les atraccions és la instal·lació a la meitat de l'aire d'un espai donat de Martin Creed. Consisteix en una multitud de globus que ocupen la meitat de l'aire d'una sala. És una proposta lúdica que convida els visitants a entrar-hi i a transformar la forma i el volum de l'obra amb la seva presència. Escoltem alguns d'aquests visitants i tot seguit la directora de Hauser & Wirth Menorca, Mar Rescalvo.
Entres i veure tots aquests globus tan enormes, pues te dona la sensació que estàs com un altre espai, no?
T'has de moure entre els globus i tot això i fa que d'una certa manera interactuïs amb el que ell pretén, no? Pues molt interessant.
Martin Creed és un artista que no diferencia entre no hi ha fronteres entre la vida quotidiana, l'art o forma un tot.